16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 70 de la tercera temporada de 13, benvinguts a l'any 2020, benvinguts a la nova estrena del gener amb 13, benvinguts al programa dels esports de fons. Hem passat un Nadal menjant, gaudint i fent una miqueta d'esport. Benvingut al programa dels esports de fons. 13, 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, de com organitzar-nos la casa, de com organitzar els nostres àpats i de com organitzar la nostra ment per gaudir del món dels esports de fons. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes. Aquesta és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'esports de fons addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Anna Muro, sota la supervisió tècnica de Toni González, i el seu superequip de becaris, amb Anna Banyeres. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per poder-ho fer-lo millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. És l'hora de 13, fixeu-vos bé els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. És l'hora de començar. Voleu saber què tindrem avui a 13? O voleu saber qui tindrem també avui a 13? Tindrem l'Aniol, que ens parlarà de tot el calendari de trail running de la temporada 2020. Tindrem l'Anna Muró, que ens parlarà de com fixar els objectius i de quina manera intel·ligent podem fixar-nos què és el que volem fer aquesta present temporada. Us posarà deures, estigueu al cas. Farem una miqueta de tertúlia, una tertúlia amb l'Aniol Riba i la doctora Muró. I com sempre, afegirem una cançó nova a la nostra playlist de Spotify. Al perfil de Ràdio Sabadell trobareu 13 esports de fons. Quina serà avui? I ara, pugeu el volum amb cura. Preparats? Llestos? És l'hora de 13. Comencem!
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I després d'aquests Nadals és l'hora de repassar quins han estat els resultats esportius més destacats, aquelles notícies que cal i val la pena recordar. Comencem amb atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix i equip de 13, doncs encantat un any més de seure'm a la taula de 13 i poder fer una mica el balanç del que és l'atletisme i el que ens pot deparar a partir d'aquest any 2020. Doncs bé, començant per fer balanç de com vam tancar l'any 2019 amb les carreres típiques de les Sant Silvestres, habitualment corregudes el dia 31, tot i que alguna vegades es corren algun dia anterior, com el 29 o el 30, per motius més logístics. Ens en anem fins a la capital espanyola, Madrid, on és la seu per excel·lència per tancar l'any corrent i cremant tots els torrons nadalencs amb la Sant Silvestre Vallecana. Crec que si diem aquest nom no cal que parlem de grans xifres, de grans noms, perquè ja parla per si sola. La cursa més multitudinària de la península i amb un nivell d'escala mundial més que envejable i inigualable per la resta de curses d'aquestes dates. Bashir Abdi amb 27.47 i Helen Bekele Tola amb 30 minuts i 50 segons van ser els vencedors de l'edició del 2019 amb actuacions destacables per Antonio Badia rebaixant els 28 minuts o el retorn al nivell del migfundista Jesús Ramos amb 28.35. Viatgem cap al focus de la capital de les Terres Catalanes que passava pels carrers de Barcelona, sortint arran de mar i recorrent un total de 10 quilòmetres molt planers i ràpids. Teníem la cursa dels Nassos, que ens deixen Artur Bossi i Marta Galimany com a vencedors i revalidadors dels títols de l'any anterior. I si viatgem i escombrant una mica cap a casa, a Sabadell, més de 2.300 persones van ajuntar-se per dotar d'ambient a la cocapital vallesana en un grapat de curses infantils als 5 quilòmetres i als 10 quilòmetres en format d'una i dues voltes. Jordi Torrents torna a brillar per guanyar els 5 quilòmetres. Laia Casajoana revalida el títol femení i Marc Otero i Ana Belén García es converteixen en els guanyadors de la primera edició dels 10 quilòmetres en ruta a la ciutat sabadellenca. Canviant de registre i passem al que seria el cross. Cross de Zornotza, Amorebieta, un dels clàssics. La vigília de la nit de màgica dels Reis té lloc d'un dels crossos més antics i emblemàtics del calendari nacional, el qual també forma part del circuit Anoc, un circuit que ja vam comentar setmanes abans del que es tractava. El País Basc és seu de competicions especials i sempre d'un nivell més que interessant. En l'edició d'aquest any, Antonio Badia, Carlos Mayo i Fernando Carro en categoria masculina, Elena García, Cristina Ruiz i Irene Pelayo en categoria femenina van ser els i les atletes nacionals més destacades, entrant tots ells en top 8 en les curses absolutes. I passem del cross, hem passat per la ruta, acabem el cross i ens anem a la pista coberta, on ha tingut lloc el Campionat de Catalunya absolut de clubs amb aquí, a Sabadell, a casa. També a la vigília dels Reis Mags, a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, va disputar-se la final del Campionat de Catalunya de Clubs en categoria absoluta, on els 8 millors clubs masculins i femenins es repartien la glòria catalana. Duels d'infart entre l'Agrupació Atlètica Catalunya i el Futbol Club Barcelona van tenir lloc en les dues categories, on en homes el Futbol Club Barcelona va guanyar per 6 punts d'avantatge, mentre que en noies ho va fer l'Agrupació Atlètica Catalunya per tan sols 3 punts. Van completar al podi al Cornellà Atlètic amb un històric tercer lloc en homes i l'Avinent Manresa en dones, qui va posar contra les cordes els dos clubs reis catalans, marcant només amb 3 punts menys que les segones classificades. I bé, fins aquí l'actualitat que ens ha marcat fins a aquest començament d'any de 2020. Què ens depararà, doncs, aquest 2020? Moltes, moltes coses. Recordem que entrem en any olímpic. Tòquio, el Japó, serà la seu el mes d'agost de les noves Olimpiades i amb ells, doncs, moltes crítiques que ja van sortint, com que la marxa atlètica tindrà lloc en una altra ciutat i no a Tòquio, cosa que fa canviar els plans de l'expedició, o les condicions de la marató que vam viure en el Mundial de Doha fa uns mesos es poden tornar a repetir similars a Tòquio, i això ja està trencant els plans i trencant el cap en els atletes i entrenadors per tal de preparar-ho amb garanties. Però a curta vista, tenim la mitja marató de Terrassa, la mitja marató de Granollers, la mitja marató de Barcelona a finals de gener i mitjans de febrer, i després, anant una mica més enllà, la marató de Sevilla a finals de febrer o la marató de Barcelona a mitjans de mes de març. Doncs bé, amb tot això, només demanem calma, cap, penseu en la salut, penseu en els grans objectius esportius que tingueu, prepareu-los amb seny, acompanyats de professionals de tots els sectors i disfruteu. D'això es tracta, disfruteu corrent. Vinga, fins aquí tot el que tenim de moment, la setmana que ve més i millor.
Esquimo, amb Xavi Palaí.
Bones a l'Egi de 13. Acabades les vacances de Nadal, toca fer una ullada a tot el que ha passat durant aquests dies. La setena cronúria va servir per donar el tret de sortir de la 15a Copa Catalana de Curses Verticals. Amb neu dura i ventada en tot el recorregut, els corredors van haver d'enfilar fins gairebé al Coll de Nou Creus, en un traçat exigent amb 690 metres de desnivell. Evidentment, la part desafiant no va ser només el desnivell, sinó les condicions de la neu. Realment, a la part més baixa, i jo hi vaig estar perquè vaig haver de pujar fins dalt per fer fotos, la neu estava realment dura per no dir gelada i requeria bona tècnica de lliscament. En categoria femenina, així doncs, la component de la selecció catalana d'esquí de muntanya, Júlia Casanovas, es va imposar en poc més de 3 minuts d'avantatge de la segona classificada, la bergadana Clàudia Sabata. Maribel Morillas va pujar al tercer calaix del podi després d'entrar en tercer lloc a 10 minuts de la guanyadora. I en categoria masculina, la victòria ha estat pel júnior Albert Pérez. Sí, un júnior. El membre del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya s'ha fet amb la victòria i s'ha imposat per davant de Guillem Ferriol, que ha estat el guanyador en categoria absoluta. Per qüestions burocràcia, logística o el que sigui, un júnior no es pot quedar primer en categoria absoluta. Per tant, la primera posició de categoria absoluta ha estat per Guillem Ferriol. El segon lloc ha estat per l'actual campió de Catalunya d'esquí de muntanya individual, Martí Lázaro. Jordi Bolet ha estat el tercer en categoria absoluta. I de moment aquestes són les notícies que hem recollit aquest Nadal, però preparem-nos perquè s'apropen més i més esdeveniments.
Anem ara pels que corren, però ho fan per damunt de les pedres i per damunt de les muntanyes. Anem amb l'Aniol Riba.
Bones, Aniol.
Bones, com estem?
Escolta'm, veig que els torrons t'han deixat prou en pau, perquè, a part de que perquè vinguis vestit de ciclista, que trobo que està molt bé, tu que portes la secció de trail running, però que vinguis allò venint de fer esport i preparat per donar-ho tot. Escolta'm, avui bàsicament hem fet, així com hem acabat l'any fent un recull de tot el que havia passat al món del trail running, i per molt que també si seguim el Kilian, les baixades vertiginoses que fa pels couloirs
d'aquell
lloc, i a part de les fotos que fa també d'allà on viu, que també són espectaculars, la teva proposta per avui, que és el primer programa post-vacances nadalenques, és recordar-nos una miqueta l'any olímpic, que no té res a veure amb el trail running, però aquest any olímpic 2020, que hi haurà molt fato i molta teca en el món del trail running.
Avui us parlaré una mica del que ens espera aquest any. Vam tancar l'any explicant com havia anat tot plegat, i ara els atletes també han fet vacances com tots nosaltres, també s'han omplert de torrons, el que sigui,
la Gisela Carrillon, que es fa fotos amb cavalls sempre,
exacte.
Sí, que li deu agradar molt, clar.
Cadascú ha gaudit les vacances com ha pogut,
bueno,
i com ha volgut.
La Ragna de Bats i el Pere Aurell, que estan fent allò com la volta al món, no sé, que van fent allà, tenen aquella mena de projecte que van voltant pel món i tot, és curiós, seguiu-los. El Pere Aurell i la Ragna de Bats, mireu-los, que també és curiós.
Exacte, si seguiu a tots els atletes veureu que tots tenen vides, encara que molt similars en moltes coses, també molt diferents, evidentment, perquè són persones totalment diferents, i tots tenen projectes, que si un fa la volta al món, l'altre té un projecte de córrer no sé quants quilòmetres per algun projecte solidari, tots tenen moltes coses.
És curiós perquè llavors a les competicions els veus tots junts, però ara que és com una miqueta a les seves vacances, que
sí,
els que han de preparar
sí.
Copa del Món d'esquí de muntanya i tot.
Exacte.
Però aquí veus com cadascú, veus una miqueta el corredor com és també el que li agrada més, el que li tira més,
igual que
l'Anton Cuprí, que el veus en bicicleta sempre voltant per tot arreu o escalant, doncs aquí és curiós això. Però més que la curiositat de cadascun d'aquests atletes, tant masculins com femenins, que fora de la Copa del Món cadascú fa la seva, hem de repassar un any que tindrà fato.
Sí, és un any que, primer de tot, la Copa del Món s'ha unificat ja, per fi.
Molt bé.
El Mundial, el que l'any passat vam estar parlant, que va haver-hi un Mundial a mitjans d'any i després en va haver-hi un altre a finals, s'ha unificat tot i es farà tot el novembre. I si el novembre es va fer a Villangostura, aquest any es farà a les Canàries, sí, a territori espanyol. Es farà una cursa de 42 quilòmetres, distància marató, que no és una distància molt llarga, bueno, és la distància que últimament, com hem anat explicant, s'està popularitzant més.
Clar, que els que estan acostumats a fer curses de muntanya de 26-28 poden atrevir-se també,
i fins i tot la gent que també li tira més
els
la distància
60-70 també s'hi poden trobar. Bueno, resultarà que serà un camí entremig on tothom hi podrà trobar el seu lloc.
Aquest és un dels principals canvis en el calendari, però n'hi ha uns quants més que també són importants de comentar. Dèiem que Villangostura ja no serà mundial, però sí que serà, en principi, com va anunciar Salomon, la prova final de les Golden Trail World Series. Estem pendents també de saber quina serà la final de les Migorran Skyrunner World Series, que aquestes encara no la sabem, quina serà la prova final, perquè de tots aquests circuits sabeu que les Migorran Skyrunner World Series, les Golden Trail i segurament a una altra distància l'Ultra Trail World Tour són les tres sèries mundials amb més importància.
És a dir, per una banda seria com si seria la Copa del Món, que vindria a ser les Migo World Skyrunning World Series.
Sí.
Tindríem també el circuit que promou Salomon, que serien les Golden Trail Series.
Exacte.
I llavors tindríem les Ultra Trail Series.
A veure, de fet, o sigui, són tres sèries diferents, però que comparteixen la mateixa ànima. Són tres sèries que no les organitza cap entitat, diguem-ne, federació concreta, o sigui, no són propietat del Comitè Olímpic Internacional ni no, sinó que són marques que hi ha al darrere que organitzen aquestes sèries i que llavors tots els corredors, com que són sèries que estan molt ben organitzades, que hi ha tots els corredors d'elit, doncs a tots els interessos estar allà.
Que hi ha premis econòmics quantiosos.
Hi ha premsa, és on hi ha tota la notorietat.
Són els tres circuits on hi ha més repercussió,
exacte.
Per tant,
exacte.
Si ets un corredor de trail, hi has de ser, perquè és d'on podràs treure un benefici econòmic i on els teus patrocinadors, exacte, voldran que hi siguis per aquest retorn que fan quan aposten per tu.
Correcte. Doncs tenim aquestes tres proves i, com dèiem, aquestes tres proves, sobretot les Golden Trail i les Migurran, s'han caracteritzat aquests últims anys per tenir moltes proves al llarg de l'any, llavors tenir unes proves que puntuaven extra i totes dues una prova final que encara puntuava més. Com dèiem, la Villangostura
com
una gran final, correcte. Villangostura ja ha sigut oficialment anunciat que serà la prova final de les Golden Trail, però estem pendents de saber quina serà la final de les Migurran, que aquest any va ser la Limón Sky i podria ser que tornés a ser així, però estarem pendents. Llavors també comentar que hi haurà totes les proves, això sí, circuits organitzats per les federacions diferents, la Federació Espanyola de Curses de Muntanya, la Catalana, etc. A part d'això, volíem comentar que també hi ha més circuits, que la gent també aquí a Catalunya sobretot pot pensar, ostres, aquest any quines curses em puc apuntar? Podeu consultar-ho, això, evidentment, a les xarxes socials de curses que ja conegueu, que segur que tenen algun tipus de vincle amb d'altres i entre elles s'ajuden, però tenim diverses coses. Una que aquí a Trails estarem una mica pendents és la Copa Vallesana de Trail, que és una copa que s'ha creat aquest any, i dic que n'estarem pendents perquè uns quants membres d'aquí 13
hi participem.
Per tant, en parlarem. Una iniciativa interessant per donar continuïtat a curses que potser per si soles ja són importants, però queden una mica més descafeinades.
A l'unificar-los sota paraigües d'un circuit, exacte, els hi donen més força, exacte, més empaque i més repercussió.
Com aquesta podeu trobar altres sèries, per exemple, una altra patrocinada. Clasmark té moltes curses, moltes sèries. Una d'elles organitzada és la Buff Mission X3, on hi pots competir en dos distàncies diferents de trail, de 20 i pico quilòmetres, tres distàncies, perdona, trail, 20 i pico quilòmetres, marató, 40 i pico, i també hi ha la Express, que són vora els 10 quilòmetres. Doncs, com aquestes curses, en podeu buscar i trobar moltes.
Hi ha
moltes.
Time Mori Trail Series,
exacte,
també.
En tenim per donar i per vendre.
I cada cap de setmana podríem estar competint,
exacte,
en una de les proves,
exacte,
del circuit, inclús que a vegades coincideixen.
Exacte. I llavors comentar també alguns dels clàssics d'aquí a Catalunya, de curses que no
es
podeu perdre.
Que són proves que per si soles ja tenen nom.
Per exemple, l'Olla de Núria, una cursa amb molta anomenada, que té lloc, si no m'equivoco, el juny. O, per exemple, les Buff, la Buff Epic Trail, que també s'ha guanyat un lloc meritoriament perquè l'organització del festival és espectacular, mitjans de juliol, o la ja clàssica l'octubre, Ultra Pirineu, amb l'Sky Pirineu que s'ha creat aquest any, el Trail Pirineu, etc. És a dir que aquest any teniu molta oferta com sempre, però encara més perquè el trail, ja sabeu, com que és el millor esport de tots els que estem comptant aquí probablement, que té una importància bestial, està agafant molta força, cada vegada més gent corre per la muntanya i per tant, doncs, totes les empreses que es dediquen a gestionar curses o les iniciatives populars o etcètera, doncs donen més oferta per encabir tota aquesta gent que té ganes de posar-se a prova, no?, després de tots els entrenos que fan al llarg de la setmana.
Doncs molt bé, escolta'm, doncs sapiguem que la propera de tots aquests circuits que has parlat, això ja ho tenim a tocar, no?
Sí, de fet, el dia 19 de gener a Sabadell es disputa la Llanera, que és la segona de les proves de la Copa Vallesana, que com hem comentat és una copa que estarem pendents.
I escolta'm, dins d'aquesta Copa Vallesana també hi ha la primera marató de muntanya de Catalunya.
Correcte.
Per tant,
ja aquí
estem parlant d'una Copa Vallesana que inclou la primera marató que es va fer de muntanya.
Exacte,
a
l'octubre vam disputar la primera prova de la Copa, que és, com deies, la primera marató de muntanya de Catalunya, que és la cursa de Sant Llorenç Savall. I llavors, al gener tenim la Llanera, al febrer hi ha la Vallès Drag Race, una cursa que es fa per aquí també,
per l'Ubac.
Jo hi aniré.
Jo espero que també. I després al març tenim la Corriols del Vallès, que es disputa per aquí, Castellar del Vallès. N'estarem pendents. Jo no sé si podré córrer la llanera, encara estic pendent del genoll, però bueno, tot i així estarem pendents.
No, recorda que no pots dir no córrer. Hi ha aquí un petit secret, és que no pots dir mai que no.
Molt bé, Aleix. Saps? Veus? Aprens ràpid, eh?
Jo aprenc molt ràpid.
Fa vegades...
Digueu, reformula-ho en positiu.
Però a vegades també s'ha d'acceptar el no. El també. No forma part de la vida.
Clar, sí.
Sí, però vigileu que la gent molt negativitzada utilitza molt el no.
Clar.
No.
Doncs, no, saps què passa? En cas que no puguis córrer... No. En cas que les teves cames...
Participar a la llanera serà divertit, sigui com sigui.
Exacte. Veus com ja surt el positiu?
Ara faré una tassa, ho imprimiré això i portaré el Mr. Wonderful a que ho comercialitzi.
Doncs, Aniol... seguirem aquest circuit des de les xarxes socials de 13 aquest any que comença. Ja veureu com farem un seguiment molt més afèrric de tot el que s'hi dona en el món del trail running.
I una altra cosa, un altre punt, sí, perquè m'he oblidat de comentar una cosa que era molt important, que és que per tots els aficionats aquest any, els aficionats i no aficionats,
aficionats populars, aficionades, sense gènere,
aficionades,
però persona sobretot, que li agrada el trail running.
Però sobretot això afecta als atletes que competeixen i que es guanyen la vida, diguem-ne, amb les curses. Aquest any s'ha cancel·lat la Copa del Món de quilòmetre vertical i no hi haurà campionat del món de quilòmetre vertical, ja que, bueno, no estava tenint tanta participació com s'esperava, perquè clar, hi ha atletes doncs, que potser han de fer tot un viatge i viatjar a l'altra banda del món per disputar una cursa de 5 quilòmetres. Llavors, bueno, s'ha decidit que no es farà aquest any. I per tant, tots...
Que li diguin algun velocista que fa 100 metres.
Sí, també és veritat, però
la justificació, deu ser que més que han de fer viatges llargs és que no hi havia prou de gent.
Correcte.
Per la inversió que s'hi estava donant.
Però
no tenia la repercussió que s'esperava.
És que de fet només pujar, la gent que només puja.
Això l'Aniol, el Llure segur que li agradaria.
Segur, de fet el Llure em va fer una aquest any.
Veus?
Però sempre has de pujar per veure les coses des de dalt i tornar amb el populatxo, saps?
Exacte. Doncs escolta, Maniol, moltes gràcies. Ves preparant-te fort, perquè estiguis en el lloc que estiguis el dia de la llanera, segur que gaudiràs d'aquell moment. Veus? No em dic cap no, Anna? Vinga, fins aquí, Aniol, gràcies.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Portem tot just una setmaneta de l'any 2020. I la veritat és que potser ens hem desempolsat les bambes, potser hem tornat a agafar la bicicleta i potser hem deixat aquells dinars i sobretaules eternes i que no s'acabaven mai, i és l'hora de començar a pensar què és el que farem amb aquelles bambes, amb aquella roba i amb aquella roba sintètica que teníem en un calaix i que toca tornar a treure. És l'hora de potser de començar a pensar quins són els nostres objectius i cap on anirem quan sortim cap al carrer, tant sigui en bicicleta, sigui amb els esquís o sigui amb les bambes de córrer. És l'hora de que l'Anna Muro, la doctora Muro, ens expliqui com i de quina manera podem fixar aquests itineraris. Anna, bones, com estem?
Hola, bones, què tal, com esteu?
Doncs mira, aquí ben trobats, després de les vacances nadalenques.
Fordem una setmaneta ja, no? Com va l'any?
Doncs la veritat és que molt bé, tornant a agafar la rutina, que us he de dir que sincerament jo tenia ganes de que comencés la rutina ja per endreçar una miqueta, això.
Sí, exacte.
És molt bonic a la família i els compromisos socials i totes les tasques que s'han de fer, però poder tornar a recuperar l'espai individual de cadascú.
Està molt bé.
I poder lluitar la diferència entre el jo ideal i el jo real.
Correcte.
Doncs això és una tasca que jo particularment trobava a faltar.
Doncs res, doncs com que comencem precisament l'any, una mica us recordaré, tal i com vam comentar a principis de temporada, al setembre, la importància d'organitzar-nos l'any,
miqueta. Perquè, la veritat és que per molt que esportivament moltes vegades la temporada va de setembre fins a juliol i l'agost és com vacances, per molta gent també aquesta mena de parèntesi tan llarg que acaba suposant els Nadals
És com que hem de tornar a reinventar-nos, excepte qui tingui un objectiu esportiu potser molt clar i molt marcat.
Clar, els professionals, eh?
Tothom s'ha difuminat una miqueta, ha passat el carbonet i el cotofluix, i ara toca una miqueta reprendre el llapis i de grafit i tornar a marcar-ho,
no? De fet, és una època que, ja és un clàssic, no?, per tothom, de dir, bueno, que com organitzo l'any, què és el que vull, un repàs de... Ja vam acabar el desembre, doncs, explicant una mica com repassar i com assaborir l'any, i ara toca, doncs, exacte, posar una mica d'ordre i mirar endavant. Sempre a l'inici, el mes de gener, és un mes de mirar endavant. Llavors us volia recordar una miqueta la condició per formular els objectius de l'any. Recordeu que sempre hi ha objectius de curt, mig i llarg plaç. En tot cas, en un any serien de curt plaç.
Llavors, primera cosa, abans de començar a escoltar-te, és que tothom ha de tenir clar que ara ens poses deures a nosaltres i a tothom qui està escoltant-nos.
Exacte, sí, senyor.
Per tant,
avui posarem deures.
Avui, senyors,
avui la doctora Mura posarà deures.
La doctora Mura posa deures. Per elaborar aquests deures heu d'agafar un llapis o algun estri que serveixi per escriure i alguna superfície que sigui sensible a la incisió d'aquest estri per escriure. Si voleu fer-ho a la pell d'algú que teniu a prop, feu-ho, però penseu que llavors necessitareu rellegir-ho. Per tant, que sigui quelcom que tingueu a prop.
Això mateix. Ara us explicaré una mica ben bé com es farà l'exercici, però només recordar-vos l'acrònim SMART. Recordeu que a part de ser forts, altos, titius, fortius, també estaria bé que fem servir el cap de tant en tant, que siguem intel·ligents, smart, a l'hora de marcar els objectius. Us recordo ràpidament, la S de SMART és objectius específics, en anglès, específics, que no sigui dir córrer moltes curses, sinó marcar-te quines curses específicament vols fer o quants quilòmetres a la setmana vols fer.
No seria córrer, que és en genèric, sinó córrer 5 quilòmetres, córrer 1.000 metres, córrer 8,5 quilòmetres.
Exacte, o sortir a córrer un cop a la setmana.
Perfecte,
per exemple.
Això és específic.
Això és específic, sempre. Clar, és com la carta als Reis. És com la carta als Reis, no pots dir joguines. No, t'ho has de dir quines joguines. Vull dir, això està molt clar. Han de ser mesurables. No pots dir també córrer molt.
Que és la M, no?
La M. De mesurable, exacte.
Clar. Recordeu, estem fent els acrònims de SMART i ara estem desenvolupant cadascuna d'aquestes lletres, ve de la paraula en anglès, SMART, doncs estem veient cadascuna d'aquestes lletres que és el que ens amaga per tal de que puguem fixar bé els objectius.
Exacte. Mesurable, quasi que avui dia amb l'Strava i totes aquestes aplicacions és molt fàcil mesurar, posar-te els objectius i després veure fins a quin punt estàs
GPS,
assolint.
GPS, amb Strava, que sigui. Estem monitoritzats i és fàcil poder-ho mesurar. I si no tenim aquests monitors, quan anem al gimnàs tenim una màquina que ens diu quan hem fet,
exacte,
quan hem corregut i quantes tones.
Exacte.
Perfecte.
Jo sempre recordo també, si poseu això, a part de fer objectius específics a nivell esportiu, emmarcar-los una mica en el nivell de la vostra vida, si és ser feliç i ser feliç per vosaltres, és sortir dos cops per setmana, doncs això és com ho mesuraràs que estàs anant cap a la direcció desitjada. L'A de SMART, attainable, han de ser aconseguibles, possibles. Si una persona comença a iniciar-se en el món del trial o en el món dels esports de fons, doncs,
o en el món del ciclisme,
o en el món del
que
ciclisme,
no vulgui dir vaig a fer la volta a Catalunya.
Correcte. De cadascú, això és una part que amb els psicòlegs ho treballem molt, que és ser realista. Recordeu, el jo ideal és una cosa, però el jo real és una altra. Si tu vols estar molt fort a finals d'any, però ha d'haver-hi un procés entremig, t'has de marcar objectius que siguin possibles per tu, perquè si no, què passarà? Què creus que passarà si et poses objectius més enllà del que realment pots?
Que et frustrarà.
No és que no puguis, però sí que has de ser molt, molt, molt intel·ligent en el sentit del temps, de saber el que necessites, si vols pujar a la Mola corrent, primer t'has d'anar entrenant unes...
Potser hauràs d'anar primer fins a Cavall Bernat, llavors fins al Camí dels Monjos.
Exactament.
Llavors, doncs, fins a prop de...
És com dir baixar 10 quilos en una setmana, no? No es pot. I si...
Bueno, a no ser, potser que siguin de brossa i els baixis el femer, sí, però si no...
Aquí es veu molt, pes, no? A nivell de salut mental, la gent que realment està equilibrada, perquè hi ha gent que marca uns objectius que diuen que no et coneixes a tu mateix. Llavors comença el procés del psicòleg d'ajudar-se un mateix a conèixer-se. I que a vegades amb el procés de em marco això però veig que no ho aconsegueixo, la pròpia persona doncs es va autoregulant.
Que està bé ser flipeti, però lo just.
És molt maco ser flipeti. Mira, jo vull ser escriptora i ser com la J.K. Rowling, però de moment pas a pas i publicar un conte primer, no? La quarta lletra, SMART, de realista. és una mica també relacionat amb ser que puguis aconseguir aquests objectius, han de ser realistes. Això té que veure també una mica en com ens combinem amb la nostra vida real. Recordeu que tu pots anar a córrer 40 quilòmetres a la setmana, però igual tens una família i la família no pots combinar-te.
No, igual t'has de preparar molt les classes, igual has d'estar...
I tens altres factors, clar, no només ets, tot i que és el nostre espai individual, el nostre espai individual està altament influenciat pel sistema, per les persones, per la gent que està al teu voltant i per les teves obligacions. Llavors, s'ha de ser realista. I finalment, SMART, la T de temps. Recordeu que els objectius, per estar correctament formulats, han de tenir un deadline, una temporització.
Bueno, deadline seria la data límit que s'ha d'aconseguir.
Això mateix. Llavors, el que no es pot fer és dir ja ho faré, o en el proper any. No, intentem...
Dins d'aquesta setmana,
exacte,
concret, vull córrer X quilòmetres,
exacte,
concrets.
Com per exemple jo que vaig començar aquest any dient vull fer 10 quilòmetres setmanals i de moment ja em porto 20 la primera setmana, o sigui que...
Jo en aquest sentit tinc una petita frustració perquè aquests Nadals m'ha tocat fer moltes coses de les que en tot cas estarien dins de la R i clar, i n'he pogut fer tot el que potser m'hauria agradat, però també és el que toca.
Doncs aquest és el component realista, que a vegades alguns ens il·lusionem molt o volem alguna cosa però ens oblidem que tenim una sèrie de factors o covariables, covariables que afecten el resultat final de la consecució d'aquests objectius.
Doncs jo he covariabilitzat molt.
Val? Llavors, finalment, què us recomano?
T'he de dir que estic la mar de bé, això també, eh?
Ah, bueno, clar. Bueno, és que clar, tu imagina que tens els objectius, pues, això, de fer feliç la família, estar amb la família, d'anar a córrer, d'anar no sé on, de muntar curses de cap d'any. S'ha de ser, precisament, a vegades la hiperactivitat és pròpia de la gent que vol abarcar moltíssimes coses i falta seqüenciar-ho bé i endreçar-ho bé. I això és frontalitzar. És una funció del frontal, del cervell frontal, aquesta part que tenim a sobre dels ulls. Doncs això és, diem que als homes us costa més frontalitzar que a les dones. I s'ha de saber programar adequadament i ser realista. Perquè si no, què passa? Que ens genera molta, molta, molta frustració. Si tu et marques uns objectius i no els aconsegueixes, què et passarà amb l'autoestima?
Baixa.
Perquè et deus a tu mateix que no pots, llavors, o que no saps, o que no arribes, i et desanimes, llavors s'ha de ser realista. Això és important, a vegades amb un coach, amb un entrenador, doncs poder marcar de forma realista i adequada al perfil de cadascú. Llavors, si us sembla bé...
Ara hem repassat el que era SMART.
Sí.
Hem fixat de quina manera hauríem de fixar-nos els objectius, tenint en compte com,
sí,
quins paràmetres hauríem de tenir en compte per tenir els objectius.
Exacte.
Molt bé, espero que tots ho tingueu clar, ho heu pogut repassar. Si no, doncs mira, si us esteu escoltant el podcast, tireu 6 minutets enrere i us ho torneu a posar i us fiqueu les vegades que faci falta.
Això
us
mateix.
Ho podeu posar a la pissarra, si voleu.
SMART.
Molt bé.
Intel·ligents.
Exacte.
Feu servir el coco. A part del cos, feu servir el coco.
Com el cotxe d'Ester Motor. Gràcies. Un patrocinador que segur que entrarà aquesta nova temporada. Llavors,
es proposa un petit exercici.
Vinga, va,
Com que estem en una temporada així també de compartir, ens agradaria, doncs, a veure...
Atención a l'exercici de la doctora Moro.
us proposo que escriviu, realment heu de fer l'exercici. Les intencions, quan són escrites, diuen que fan màgia i que realment estem més focalitzats.
Escolta'm, i que ho escriguin en paper, perquè si ho
en
mòbil ho fem sempre.
Sí.
I en paper sembla que sigui més de debò.
Sí, és important que tingueu una mena de llibreta o de diari esportiu on pugueu anar, allò que dèiem, no? Marcant els èxits esportius, les cosetes que heu anat fent, i que marqueu el que voleu anar nou, que voleu aconseguir. Perquè en aquest diari després us ajudarà molt a veure com estàveu i com esteu. Que recordeu que la nostra ment i el cervell humà tendeix a ignorar el bo i magnificar el dolent, el que em falta, el que no aconsegueixo, el que no tinc. I per tant, és important fer l'exercici de valoració. Què tinc, què he aconseguit amb aquest diari, i en una altra part del diari, per dir-ho, una llibreta, poseu què és el que vull aconseguir en guany. A veure, hi ha gent que, evidentment, feu el que vulgueu, vull dir, jo si voleu posar amb el mòbil o amb l'ordinador, cadascú que faci el que vulgui.
Home, clar, però és igual que no és el mateix escriure t'estimo amb el mòbil.
Correcte.
que amb un paperet que posi t'estimo la teva lletra.
Bueno,
és diferent.
Bueno, i si et fan un... Bueno, sí.
Sí, no? Ai, que he sigut molt poètic ara.
Ets molt romàntic en el sentit de... la paraula romàntic ve de lo d'abans, no de ser... sinó de les coses d'abans.
Sí,
de... A mi m'encanta. A mi m'encanten els llibres de paper, m'encanta escriure amb oli...
He fet una apel·lació al vintagisme.
Al vintagisme.
Al vintagisme de prendre notes.
La llibreteta ben maca, i si no, pues res, amb un ordinador, el que vulgueu. Escolta'm, cadascú...
Però que prenguin nota.
Que prenguin nota. I què posem? Us proposo que escriviu 10 objectius o propòsits d'aquest any, que si estan emmarcats en un propòsit de vida pues, més gran, doncs perfecte. Classifiqueu-los per diferents àrees, és a dir, pot ser una merament física, l'altra, per exemple, de roba, d'esportiva.
Com?
Per exemple, seria doncs, sortir a córrer 20 quilòmetres setmanal.
Sí, sí, això, sí.
Però també, per exemple, doncs, comprar-me unes bambes noves,
uns mitjons nous,
un paravent adequat, el frontal per sortir de nit...
És a dir, com fer una carta als Reis?
Els objectius els heu de classificar per àrees.
Val.
També àrea social, és a dir, si us agrada més sortir en grup, individual, doncs parlar amb l'entrenador, si t'has de fer també... O sigui, hi haurien tres grans àrees, l'àrea merament esportiva, l'àrea més de complement i materials, i l'àrea més social, una mica. Les condicions, a part de que compleixin l'acrònim SMART, han de ser explícits i concrets. En positiu, s'ha d'evitar la paraula no. Llavors, per exemple,
no vull fer-me mal, per exemple, això no seria.
Digue'm un positiu.
Està sa.
No.
No? Perquè no patir lesions.
Quina és la millor manera per no patir lesions? A veure, vosaltres que...
Jo diria que
quan us heu lesionat, per què us heu lesionat?
Ui, hi ha moltes raons que et pots lesionar.
Però digueu-me un factor que segurament ajuda a no lesionar-se.
L'alimentació, l'estrès, el no descansar correctament...
La prudència...
La prudència.
I enmarcar-se objectius realistes, que si el teu cos no dona per més, es pot, doncs, que si no sé com és això, lesions al menís, no sé, que això no és per sobrecàrregues, que a vegades us passeu, els homes sou uns animals.
Ah, que les dones
són homes i les dones.
Bueno, però
es lesiona tothom,
Sí, ja ho sé, però a vegades jo el que veig molt és que t'hi veu més perquè us sentiu bé i potser el cos no està preparat per rebre.
Això li passa a tothom.
Sí.
Sigui home o sigui dona, el que fas és posar el cos al límit i a vegades et lesiones. Per tant, si no vull lesionar-me, com hauria de dir? A sentir-me bé amb el meu cos i que el meu cos em doni tot el que li demano.
Bueno, estar ben connectat amb el meu cos i tenir molta prudència a l'hora de preparar-lo pels esforços físics.
Per tant, seria entrenar adequadament i fer-li la progressió en el meu cos sense que pateixi un estrès passat de voltes.
Exacte. Vale. Això és el que em referia.
Carai, la frase és més llarga que dir no vull lesionar-me.
Bueno,
però bueno, com que hem quedat que no hem de posar el no.
Exacte, no vull, o per exemple, no em vull frustrar. Bueno, reformula-m'ho.
Tenir intel·ligència emocional i estar content amb el que faci.
Exacte, gestionar adequadament les meves emocions quan hi hagi un obstacle.
Vale.
Per exemple, vinga. Evidentment, han de dependre de tu mateix.
Clar, home, si els escrius tu, no?
Sí, bueno, clar, però si tu vols que m'acompanyi gent a córrer. Jo, frustració absoluta, perquè els meus horaris mai aconsegueixo
però,
ningú.
Sí que hi ha gent que supedita una miqueta la seva activitat física, els likes que tingui després, però aquí ja seria un problema de que ens falten abraçades.
Exacte.
Però ara jo crec que no és el nostre cas. Penso,
No.
I llavors crec que potser llavors seria...
Però guanyar popularitat, per exemple, que això pot ser ben lícit, i jo he tingut clients i conec gent que és molt extrovertida, que és una persona doncs, que els agrada compartir, i guanyar popularitat per ells és important. No us explico els adolescents a l'escola, però bueno...
No, els adolescents sí, perquè s'estan i els hi falten abraçades.
Bueno, però hi ha molts adults que...
Que encara són adolescents, sí.
Correcte.
I sobretot segur del gènere masculí, segur.
I femení.
Femení també.
Tot tranquil.
I falta abraçades a molta gent.
Sí, els nois ensenyen músculs i les dones ensenyen una altra cosa.
Escolta'm una cosa, estimeu-se més a vosaltres mateixos.
Exacte.
Compartir és estimar, però estimeu-se una mica.
Però, o per exemple, que el meu entrenador m'entengui. No, has de fer, hauries de reformular dient...
Que la comunicació amb el meu entrenador sigui fluida.
Exacte, participar i contribuir en una millora amb la comunicació amb el meu entrenador.
Vale?
Sempre que depenguin de tu mateix. Gramàtica catalana. Infinitiu més predicat. I aquest predicat ha d'estar format per complement directe i complement circumstancial de temps.
Molt bé, aviam, fes-me un exemple, perquè ara aquí m'has deixat a mi una miqueta que dic, ostres, Això ja semblava l'arco capat quan ho vaig tornar a prendre.
L'infinitiu és, recordeu que són els verbs jugar, sortir, menjar, guanyar, disminuir, reduir, val?
Sí.
El complement directe, què? I finalment el quan, és a dir, per exemple, doncs reduir la meva jornada laboral en el proper any. O doncs guanyar el mateix sou fent les mateixes hores en els propers 6 mesos. Per exemple, doncs, córrer 20 quilòmetres setmanals
a 4:30.
Exacte.
O córrer 30 quilòmetres a 3:45.
I quan? A partir d'aquest mes de gener.
Vale.
O dir, a partir del març.
Perfecte.
D'acord? I res, i després portar-los, penjar-los en un lloc visible, en el teu petit altar personal, sí. La teva divida, sí, partint de la base de que Déu és un mateix,
sí.
T'has de rendir culte a tu mateix i tenir un petit...
Atenció a la frase, doctora Mora. Dios, eres tú mismo. Déu, ets tu mateix.
Bueno, això ja ho deia Nietzsche.
Sí.
És el superhome, és la teoria del superhome, de Nietzsche. Aleshores, és fer-te...
I de dies també, eh? I de dies també. I de nits i de dies.
Sí. Fer-te un petit... reservar-te un petit espai per tu casa on puguis posar-te aquests objectius i, no sé, i fotos de tu en moments...
eufòrics.
Eufòrics, sí, feliços, sí. Insignificatius, per tu. És una forma de motivar-te a aconseguir, doncs, aquests objectius.
Vull tornar a recuperar aquesta sensació que tenia allà.
Ah, exacte.
I això et connecta amb aquests moments de top teus.
Exacte.
Això, vale, això és l'altar.
Hi ha gent que li motiva, vale, més la part més social, la part més merament esportiva, això depèn, I llavors, a partir d'aquí, doncs, començar cada setmana, doncs, a monitoritzar-te, que es diu que és anar controlant, doncs, l'assoliment d'aquests objectius a nivell setmanal. Llavors, si us sembla bé aquest exercici que us proposava, qui vulgui compartir-ho amb nosaltres, doncs, encantats a la vida, ens ho envieu
al
nostre Instagram, que és @13esportsdefons.
I el 13 escrit amb números, i 1, 3, esports de fons, i 13, 1 i 1, 3 és un 13.
Perquè volem compartir els vostres reptes i volem que entre tota la comunitat esportiva ens animem.
I ens fa il·lusió ajudar-vos i que estigueu més feliços, com ho estem nosaltres també.
Exacte, els que sigueu més introvertits i tímids no cal, evidentment, no cal. Sempre és un exercici per la gent més extrovertida, i si ens el voleu compartir, doncs nosaltres encantats,
Exacte, i la doctora Muro us ajudarà si teniu qualsevol mena de conducta.
De conducta?
Conducta, de consulta. Si teniu una conducta, si teniu una conducta estranya, us pot ajudar, perquè clar, és la seva feina.
Exacte.
Però en aquest cas, si teniu una consulta.
Això mateix. Molt bé, doncs comencem bé l'any i a veure si rebem les vostres propostes, d'acord?
Molt bé, doncs escolta'm, Anna, nosaltres també ens els farem aquests deures, anirem aplicant. Jo, tot i que ja procuro treballar al meu Smart Center també, sé també, i ara quan parlem del repte també de 2020, sé que tenim feina.
Tenim feina. Vinga, bon any a tothom,
Vinga.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I arriba el moment de la tertúlia, una tertúlia profunda i molt intel·lectual amb l'equip dels que quedem a taula de 13. Amb l'Aniol Riba i la doctora Muro, avui parlarem de realment què és el que ens passa i ens motiva quan anem a córrer o de quina manera ens motivem a l'hora de córrer. És l'hora de la tertúlia. És l'hora de la tertúlia de 13. I vet aquí una vegada que uns joves van decidir sortir a córrer o anar amb bicicleta per les muntanyes, per fora de casa. I quan ho feren es manllevaren de tot estri tecnològic i llavors varen veure que sentien el soroll dels ocellets i de les rodes el grindar per damunt dels camins. Però va ser en aquell moment que el doctor Amuro digué: escolteu-me, com Sant Nicolau Pistoler, heu de posar-vos a música d'aquesta que és aixordidora i aconseguireu motivar-vos-a. Escolteu-me, després d'aquesta poesia de Joan Salvat Papasseit, el que venia avui a portar-vos a la taula, ja que estem en aquest plan de reentré i d'aquest plan de tornar-nos a motivar i de fixar objectius, és un tema que portava treballant durant totes les vacances de Nadal, mentida, és un tema que ha sortit tot just ara quan estàvem aquí i estan dient que quan anem a córrer hi ha qui s'escolta música, hi ha qui no, hi ha qui nuca i llavors doncs es tracta de pensar com ho fèiem això, perquè clar, escolta'm, el Jackie Nuka,
Jackie
Toni,
Nuka.
Toni, busca Jackie Nuka, busca-me-la, sisplau.
Jackie Nuka, mentre, que gran, els ossos.
Doncs el tema està és que jo aquí us he de, el debat d'avui és què és el que fem per motivar-nos per sortir a fer l'activitat física. És això, aviam.
Iupi!
Vinga, nois, agafem-se de les mans.
Però això és de jo no havia nascut,
no,
encara.
No, tu no. Això és de les generacions.
Escolta això, és un hit.
Eren dos ocells pel bosc. Iupi!
Toni, crec que hauries de fer un vídeo ara, I va ser en aquell moment que algú que estava escoltant Ràdio Sabadell o qualsevol de les emissores que passen aquest programa de la xarxa de ràdios locals de Catalunya va dir, potser m'he equivocat de programa, i hi ha algú que està més malalt del que em pensava. Doncs sí, és la infantesa que vam tenir. Vèiem dos animalons que sortien corrents i que menjaven nous i avellanes.
La infantesa dels que som de què? Del 78 cap amunt?
Del 78, quina sort, jo sóc del 75.
Imagina't.
Del 75 sóc. I clar, i era quan podies triar entre un canal o un canal, i llavors deies, avui veuré aquest canal. I va ser en aquell moment que vaig engegar la televisió i vaig veure, oh sí, esos ositos, muchacho, esas ardillitas locas que suben a las montañas y se dan de la mano, qué bonitas que son. ¿Qué se pondrán estas ardillitas para estar tan contentas?
Tan contentas,
¿Qué será lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a correr por las montañas que no hayan hecho estas ardillitas? Y esto es lo que me conecta con el programa de hoy.
¿Qué es el que os poseu vosaltres quan aneu a córrer, nois?
Què ens motiva?
Què us motiva?
És que realment a cadascú...
Però parlem de què és el que ens motiva a córrer,
no,
o què és el que ens ajuda a motivar.
Ens ajuda a motivar, perdó, molt bé, Niol, molt bé aquest matís.
Parlem en plata, està molt bé el Jackie Nuka i les ardilletes hiperactives que s'havien fotut un camió de Red Bull. Però el tema està, és que aviam, jo quan vaig a córrer, jo no entenc com hi ha gent que pot escoltar música mentre va a córrer o va amb bici amb cascos, perquè ja des d'un punt de vista de safety, no ho és massa, això.
Bueno, depèn.
Escolta'm, l'equilibri, està en contacte amb tota la natura que t'envolta.
Sí, això és preciós. Jo sóc malhoman, a mi m'encanta la música.
Has dit, això és preciós? No me cosés.
No. A veure, a mi m'agrada sentir el meu cos i la connexió amb el meu cos, però quan comences, potser, quan estàs començant, que et sents bufar com
una truja. A més, ara venint del Nadal, que ja no pot ser pel que hagis menjat, perquè has estat uns dies, potser, que no has pogut ser tan actiu com t'agradaria, a mi em va passar, Jo t'he dit que vaig sortir amb bici ahir i estava com una truja, però allò plom d'allà... Hi ha un plom que portava anar al matadero.
Jo crec que són diferents nivells, eh? A veure, jo perquè, primer, número 1, m'encanta la música, sempre estic escoltant música. A més,
si, us costa,
és música,
si us costa seguir la tertúlia d'avui, és normal, eh? Perquè estem saltant d'una banda a l'altra. Com les puces del tortell poltrona.
Estem parlant de què ens ajuda a motivar-nos.
Sí. Estàvem parlant de què és el que posem, allò en plan, com qui es fot el cafè sense sucre, allò en plan per sortir, allò en plan com un toro embravecido.
Jo música.
Doncs música. Però aquí el tema està és... Corre amb música? Corre sense música? Què us poseu?
Jo no sempre em poso música. Jo combino tres coses.
Aviam.
Una
estem
és...
parlant a casa. Dius, ara sortiré a entrenar, per exemple. Sortiré bici o córrer. Què passa?
Bueno, depèn també de la tirada que faci. Si és una tirada curta, probablement sortir sense res. Perquè em fa mandra posar-m'ho i pues vaig... con lo puesto.
Clar.
Depèn de la tirada. Si és llarga, llavors sí que acostumo a tenir o bé música... o bé ràdio, que m'agrada molt escoltar la ràdio.
I que tu escoltes la nostres... ràdio mentre vas entrenant.
La ràdio, locutant.
Sí, m'encanta.
Ui, veus com cadascú?
M'encanta. De fet, em descarrego els programes, així m'escolto a mi mateix totes les
coses.
I dius, aquí no m'ha sortit bé aquesta neutra.
Ai, ara aquí... Mira, això que acabes de dir és molt interessant. S'ha trobat que precisament l'àrea de dopaminèrgica, les àrees dopaminèrgiques de motivació, que se segrega quan estem motivats, s'activa molt quan parles de tu mateix o quan t'escoltes a tu mateix, o sigui, és una bona forma de motivar-se.
No, realment no acostumo a escoltar-me a mi mateix mentre corro, però sí que em busco, doncs, tertúlies, programes que em puguin acompanyar.
És a dir, vas amb dos cascos?
No, amunt, sempre
amb un casco? Tant sempre si corres com si vas en bici?
En bici quasi mai. Per muntanya sí, per carretera quasi mai.
És que és perillós.
Em porto un casco, sempre el de fora, diguem-ne, el de fora de la carretera. El que no, o sigui, si és per carretera, sempre, és a dir, el dret, perquè sempre vas pel carril el dret.
Si estiguessis en un món anglosaxó, portaries el de l'esquerra.
Exacte.
Mira tu.
Vaja, això.
I música vaig descobrir també fa no gaire, que a mi m'agraden diversos estils de música, però dos estils de música que em funcionen molt, molt bé, sobretot un, és el reggae.
El reggae
per córrer.
Ah, per córrer.
Serà l'escarrigui?
No. El reggae. El reggae et porta el tempo allà, pum. I tu dobles les passes.
És un tempo lent.
Tac,
és un tempo lent.
No, perquè tu ja portes, amb un peu portes el temps i amb l'altre portes la contra.
Vale, sí.
I et porta. És brutal. El reggae, sí. I després també, sí, una mica així de rock.
Jo hardcore i punk rock.
Jo no, perquè llavors em peta el cervell. M'agafon ictus i no és el meu d'això, de moment. Però el rock, per exemple, estil La Raïda, algo així, que també és mestissatge una mica, també em va molt bé. Vaig provar amb el latin, electrolatin, cosa així, La Senyora Tomasa, que és un grup espectacular, però no m'acaba de portar. Em fa córrer lent.
Jo,
tu què fas?
Per lo de ràdio recomano molt, a la gent, perquè si vas sol, t'acompanya, escoltes coses, pots buscar també el podcast que t'interessa més, del programa, de l'emissora, del no sé què, i aprens coses.
És que em sembla frapant, perquè jo és que no podria, necessito per l'equilibri, per tot, és una cosa que és certa, vull dir que el tema de que l'oïda també forma part de l'equilibri, per tant, si tenim una orella que ens està incidint música i tot, doncs pot ser que ens distregui això.
Depèn, és que clar...
Tu ara tu, Anna.
Mira, sabeu que sempre he dit que hi ha moltes diferències individuals, que realment cada persona és un món.
Sí, però les orelles són per tots igual.
Bueno, no, però jo, per exemple, els moments que he corregut més ràpid, amb diferència... Clar, jo, per exemple, jo soc psicòloga, soc professora, treballo amb persones, jo normalment jo surto moltes vegades sola perquè jo necessito descomprimir. Jo no vull connectar massa amb gent ni parlar amb gent, però s'ha de dir que també un factor de... Va, surto és quedar amb algú. Això ho tenim tots, estem d'acord, no? Això a mi m'ha anat molt bé, tenir grups de companys. Vinga, va, que sortim, doncs vinga.
Però, home, si vas amb gent i et fiques els cascos, és una miqueta ja...
Lleig.
Mira, però hi ha gent que no només corrent, que els veus caminant junts i porten cascos.
Sí, però bueno, cadascú, oi?
I xerren i tot, eh?
Sí, cadascú.
Però escolta'm una cosa, llavors, tu quan vas sola...
Sí.
Et fiques els cascos.
Oh, és el meu moment.
Dos cascos, una cada orella.
Dos, i tant. I són quan faig records, és quan em poso música.
El meu
cos, hard rock i hardcore, una miqueta, punk rock, de tempo molt ràpid. Ja ho vigilem, i llavors ho tinc comprovat, quan vaig amb tempo ràpid, tipus, jo no sé, són, ni grups et podria dir, perquè són temes. Nosaltres en el nostre grup, també tenim un grup a part dels We Run, els Runners Motivats, som els pares i mares de l'escola, tenim una llista de, no sé, 300 temes, que jo és, entre els Red Hot Chili Peppers, els Bad Religion, els Pennywise... són Nofix, tenim també els Ramones, els Rage Against the Machine, bueno, clàssics del rock, del hard rock, també de hip hop, també em va molt bé, m'agrada molt el hip hop, i en català encara més, que hi ha uns grupassos últimament en hip hop en català, i em donen entre les lletres una mica i els tempos.
Et veien subidons.
Sí.
Mira, ara, el hip-hop te'l compro, va.
Vinga, va. Però ara, diré una cosa. Jo faig sempre una parada i llavors faig uns 10 o 15 minuts de meditació, on aquí sí que faig una connexió absoluta amb la natura. Però per córrer m'agrada anar amb música.
Doncs jo us he de dir que mai he fet servir la música mentre estigui fent activitat en el medi natural. Quan he fet indoor, per exemple, ciclisme o treballar en el gimnàs o coses d'aquestes així en sec, m'està bé i la música m'esperona, això és veritat.
És que si no et poses música llavors ja...
Si he fet rodillo, sí, però el tema està que aquí sí, però en el moment que he d'estar interactuant i bellugant-me i tot, mai, 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 i és més, ho desaconsellaria a tothom, però bueno, és curiós veure com ja també...
Jo però, o sigui, estic d'acord amb tu que m'ha passat, m'ha passat alguna vegada que el fet de portar la música o la ràdio em fa desconcentrar-me una miqueta del que estic fent. I si he de passar un tros una mica tècnic o una mica no sé què, doncs això potser sí que em trec els cascos.
Sí, jo també.
Però així seria... en general...
Però escolta'm una cosa, també vosaltres...
Bueno, t'he de dir una cosa. Que... No, que a nivell emocional, per mi, ajuda molt. Et genera dinàmiques. Per exemple, a la BUF, recordo, el juliol, quilòmetre 20, estàvem al punt més alt de la cursa i vaig començar a baixar. No parava de caure, no tenia forces a les cames, no parava de caure i cada vegada que queia, amb el moviment d'intentar evitar la caiguda i tal, se m'enrampaven les cames, vaig dir, hòstia, ara et queden encara 20 quilòmetres. I vaig agafar, fins allà anava sense música, vaig estar xerrant amb la gent, que també és divertit, vaig agafar, em vaig posar els cascos, ja tenia una llista preconfigurada i em va anar molt bé.
I et van donar.
Em va revertir la situació
emocional. És sí. Que sabeu que hi ha la musicoteràpia en totes les ciències de terapèutiques, s'està veient que té un efecte brutal sobre... Pot canviar emocionalment l'estat emocional.
No, però si és que jo
estic
d'acord amb això. Jo quan, per exemple, he de sortir a entrenar i veig allò que em fa mal, vull dir, poses com, per exemple, una música així com...
Motivadora.
Motivadora, clar. Però escolto la música, pam, i vale, voy. Però quan surto no seria capaç. Jo ho sento, però no sé, de la mateixa manera que quan has de fer algo tècnic o quan aparques el cotxe, què passa? Pues baixes la música, et influeix amb algo que hi hagi la música, no. Però és allò quan arribes a un lloc per trobar-lo, com que baixes la música, què passa? Aparques millor, no? Però és que t'ajuda com a concentrar-te més. Et fa estar, en el meu cas, em fa estar més connectat amb el medi.
Però quan vols aturar els pensaments, que per la gent que som taquips psíquics, que es diu que pensem un montón, la música és una via perquè realment estàs amb el teu cos i la ment serena.
Mira, això t'ho compro, saps què faré? Doncs el proper dia posaré un auricular i ho provaré, perquè t'he de dir que és com si estigués al psicòleg sempre que vaig a entrenar o agafo la bici, perquè és tota l'estona i ara molt. Vull dir que
i la música el que et permet és això, baixar les revolucions del que tu penses.
Desconnectar, sí. Doncs ho provaré. Mira,
I sempre i quan, com dieu, siguin circuits o rutes no tècnics, que no tinguis que estar molt pendent, perquè aquí sí que després et desconcentres.
No sents si ve una bici, no sents si hi ha qualsevol cosa, tot.
Pues anem pel Ripoll, a fer fins a Sant Pere d'Ullastre, per exemple, circuits plans, senzills, que ja tens automatitzats.
Posarem l'èmfasi que és depèn de quan, de com i de quina manera.
Això mateix.
I sobretot, si us apunteu això d'escoltar la ràdio, us podeu descarregar el podcast del programa i així escoltar-lo.
I si ja heu escoltat el d'aquesta setmana, el de la setmana passada,
o el de fa un any,
i totes les tres temporades.
I si no, la nostra llista de Spotify.
Exacte, que li donguin play, que el senyor Spotify vol fer quartos també.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, l'Anna Muro, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i qui us parla, l'Aleix Muñió. A l'equip tècnic, el Toni González i l'Anna Manyeres. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Voleu saber què és el que hem fet durant les 3 temporades que portem de 13? Entreu a radiosabadell.fm i busqueu-ne tots els podcasts. Voleu saber què és el que passa al món dels esports de fons? Voleu saber l'actualitat just en el moment que passa? Seguiu-nos a l'enllaç d'Instagram a 13 esports de fons, 13 amb número 1. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva fons d'addicció? Busqueu els perfils de l'Aniol Riba, de Llorenç Esteve, de la doctora Muro o del mateix Aleix Muñoz, que sóc qui us parla, o del Xavi Palaí. Si teniu dubtes, suggerències, resultats o coneixeu algun o alguna fons addictes, feu-nos arribar a la bústia de 13 @13esportsdefons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 70 programes. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més a la tornada de les vacances de Nadal. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Cuideu-vos, abrigueu-vos i gaudiu, que us esperem en una setmana.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.